Al matí, amb Raquel García.
Preparats per l'entrevista sorpresa amb Montse Barderi? Doncs vinga, va, preneu posicions, que comencem.
Sister, you've been on my mind. Oh, sister, we're two of a kind. So, sister, I'm keeping my eyes on you. I bet you think I don't know nothing but singing the blues. Oh, sister, have I...
I avui atenció perquè serà una entrevista molt especial, perquè per primer cop tenim com a convidat un home, un sister. Ell és un periodista cultural, de fet treballa al diari El Punt Avui des de fa més de 30 anys i també és escriptor de novel·la negra i narrativa per adults, joves i nens. Ell és en Lluís Llort i és autor d'obres com, per exemple, Soc un animal, Si quan et donen per mort un dia tornes, o Herències col·laterals, o Enllaçar-se també i altres embolics. Montse Barderi, bon dia, primer de tot.
Bon dia, Raquel.
A veure, explica'ns per què l'has triat. Has triat un home per compartir amb nosaltres aquesta estona de vida i de ràdio.
Doncs perquè Lluís Llort és una persona que és molt interessant de conèixer, de parlar amb ell sobre la cultura, sobre el periodisme i la literatura. I bé, si costa trobar homes així, però quan els trobem els portem a la ràdio.
Quina presentació, eh? Lluís Llort, bon dia, benvingut al matí.
Bon dia, sí. Dec ser que tinc una sensibilitat més femenina del que esperava, però bueno, ja m'agrada.
Doncs el primer de tot sempre demano quin és el vincle, o sigui, com us vau conèixer vosaltres dos.
Ho explico jo?
Com vulguis, sí.
Doncs, de fet, jo diria que va ser a través del teu llibre, no? que ens vam posar en contacte,
sí.
I perquè jo vaig entrevistar com a correcuita...
Pel Dones Úniques.
Sí, pel Dones Úniques, sense saber, sense ser conscient...
Que havíem estat junts amb un llibre.
Que fort!
Que érem coautors del llibre de la Berta, no?
De la Berta Rubio. Dels Enllaçats.
Sí.
I ahir em va tornar a passar amb la Maria Escales.
Ja. A veure, però expliqueu això. Com pot ser? Coautors i no us recordàveu? A veure.
Bueno, caldria esperar explicar l'origen del llibre aquest de la Berta, que era un llibre que va recollir tot d'autors que amb bona voluntat, no?, vam participar, sí, fent un conte sobre les famílies enllaçades. I jo, per exemple, dels que érem, coneixia el Ramon R. i em sonava la Jen Díaz com a autora per la banda de... però la resta de gent no els tenia gaire controlats. I llavors va passar això, que amb ella per les Dones Úniques la volia entrevistar, però va ser una cosa que ella es corre cuita. Vaig parlar amb el de premsa de l'editorial, de Columna. Em va passar el seu telèfon i vaig dir: escolta, et faig una entrevista jo ràpida perquè és pel cap de setmana. I molt bé, i vam començar a parlar i després va acabar sortint el tema aquest de que ho compartia amb autoria.
I això que fem els periodistes, a correcuita, no? Això que volem tot per allà.
Sí, però clar,
actualitat mana,
ben documentat,
clar.
I se l'havia llegit, però clar, el que no teníem era temps per trobar-nos.
Clar. És veritat, va ser per telèfon.
Doncs ara és el teu torn, Montse, la teva pregunta.
Doncs ja et faig una pregunta ja d'entrada una mica filosòfica, de qui ets i per què escrius.
I d'on vens?
Com on vas?
Qui sóc? Mira, m'agrada que el primer títol que ha dit amb el resum Soc un animal, doncs potser seria així, un animal que intenta racionalitzar-se. I per què escric? Doncs mira, també et feia uns 5 cèntims. Jo escric, suposo, per canalitzar una mica la cosa creativa que tenia, que des de molt jovenet havia sigut sempre la música. Jo volia ser músic, jo volia ser rockero.
Ostres.
Jo anava cap aquí. I quan ja tocava, tenia 16 anys i tocava amb un parell de grups i això, doncs sempre havia sentit malament de l'oïda esquerra i pensava que sentia poquet. I vaig fer-m'ho mirar i per resultar que la tenia sorda com un cavall de fusta. Llavors em van dir: oblida-te'n, no es pot fer res, però has de preservar la dreta. I clar, jo encara, la música és una cosa que si la perdia, doncs... I amb els anys, llavors, bueno, vaig vendre amb la bateria, vaig comprar una acústica i mira, vaig fent cosetes amb la guitarra més suau. Però amb els anys em va començar a sortir les ganes d'haver escrit cançons així, doncs a continuar escrivint, i vaig començar escrivint contes en castellà, en castellà fastigós, perquè era jo amb el diccionari de sinònims al costat, a veure la cosa més refistolada i recarregada, però mica en mica vaig anar millorant-los, vaig passar-me al català, em vaig trobar com més còmode, fer bastanta feina de buscar un català que sigui accessible. Precisament vaig intentar anar evitant el que havia fet amb el castellà, sinó que fos un català correcte i ric fins allà on arribo, però que funcioni bé. Un exemple, una germana gran que tinc, doncs, diu, és més lectora en castellà que en català, i dius que quan el llegeixo tu em fa l'efecte que no estic llegint en català, perquè li flueix, li entra com molt més fàcilment que no a vegades ens trobem entrebancats. I total, que vaig començar a escriure contes i així, fins que l'any 95 el David Castillo, que encara ara som companys de feina, em va encarregar una novel·la, em va dir, fes una novel·la de sexe, drogues i rock and roll, que no s'havia fet en català, no n'hi havia, en altres llengües per descomptat.
I aquí va sortir el roquer, no?, que portaves a dins.
Exacte, i aquí vaig poder-me desfogar de moltes coses, i ja està. I a partir de llavors, bueno, això va ser un procés llarg. El 99 va sortir finalment aquesta novel·la, perquè va ser allò de vinga, pica pedra, insistir, fins que la vaig poder publicar, i des de llavors doncs he anat...
Però jo et llegeixo escrivint molt al punt avui, sobretot parles molt de literatura, teves cultures, però de música a vegades de...
No, no gaire.
No gaire, no?
No, perquè hi ha el Guillem Vidal, que és l'especialista, sí. El David Castill mateix, que deia ara també, ell cobreix coses de música, però jo m'he desvinculat, sóc un fan, però no sóc un expert, vull dir que m'agraden coses concretes, però m'he anat especialitzant més amb literatura.
Doncs també et volia preguntar això una mica, que has conreat diferents gèneres, narrativa, adults, joves. Escrius, et veig molt lliure, escrius sempre sobre el que et dona la gana, oi?
Bastant. Perquè si guanyés calés hauria d'obeir una mica el que em diuen, però com que sóc dels molts que no guanyem calés, perquè no seria dels pocs, no dels molts, llavors doncs el premi que em dono a mi mateix és dir, doncs escriure el que em vingui de gust i després ja veurem. A més, hi ha la part aquesta que no és professional, és un hobby, per tant, mirar mateix. Feia 3 anys que no escrivia, perquè no em compensava l'esforç, preferia posar-me a tocar la guitarra, o jugar a la Play, o llegir, o mirar sèries. No em compensava l'esforç. I ara, aquest estiu que he tingut molts dies de vacances, doncs, he recuperat el fet d'escriure, i el que vull dir... Com que conec ja bastants editors per la part professional, vulguis que no, doncs no m'acostumo a costar gaire, sembla una mica pedant dir-ho així, però que em publiquin segons com. I llavors, doncs, si hi ha un editor, sóc fidel a l'últim editor que he tingut, i si aquest editor no li interessa, doncs llavors ja buscaré uns altres.
I explica'ns una mica això de l'últim llibre, perquè això sí que és un... El titular aniria per aquí, no? Nou llibre de Lluís Llor, no?
Encara amb una primera versió ja veurem com que m'agrada sempre aquesta, si conto bé, de novel·les d'adult que hagi escrit jo sol, és la desena. I sempre he mirat de canviar, de fer coses diferents per no avorrir-me. Escric d'una manera que no seria la més recomanable, menys a les escoles d'escriptura no t'ho recomanaria mai. Us posaré aquest exemple. Aquí tenia la idea d'una cosa com una mica un format com més tancat, amb pocs personatges, més teatral, i per tant tenir una mica l'ambient que volia mostrar d'un restaurant en el qual arriba un home obès que hi va sovint, un bon vivant i bon paio, no volia que fos una persona desagradable, i a vegades se'ls hi adorm quan comença a fer la digestió i així, i un cop s'adorm resulta que no s'adorm que és mort. I a partir d'aquí, què és el que passa?
Per riure, però... Té un punt, eh?
És una comèdia negra, també t'ho dic, perquè el títol és Pes Mort, perquè decideixen, l'han de moure, no el volen al restaurant.
Ben trobat el títol.
Que pot passar, clar. I ja vaig començar amb això. Jo no m'agrada treballar amb l'estructura feta, i això amb novel·la negra fins i tot quan he fet, la gent, és que has de saber com acaba, sobretot. Com comença, tu pots plantejar, però com acaba ho has de saber? Clar. Jo no ho sé. Sé cap a on vaig, m'avorreixo. Llavors el que faig és anar provant. Això et comporta molta feina, que un cop l'has acabat, has de repassar-ho tot, que tot sigui coherent, que lligui, que funcioni, que... Em porta més feina, però és que escric molt ràpid d'entrada i després em puc estar un any treballant-ho fins que realment tot funciona
bé. I quins són els temes que creus que són com eixos vertebrals de la teva producció literària?
Al principi feia coses com plantejar-me un tema, per exemple, vull dir, la primera novel·la aquesta del rock and roll no, la segona tampoc era com una comèdia coral que m'ho vaig passar molt bé perquè com havia carregat molta tensió per publicar la primera, aquesta ja abans de publicar la primera ja la vaig fer com pra i m'ho vaig passar molt bé, però la tercera ja sí que volia parlar del sexe, no fer una novel·la eròtica però sí del sexe, la diferent visió entre homes i dones i això, aquest era el plantejament, també es va girar. La quarta va ser la violència, perquè estem acostumats a veure molta violència per la televisió, des d'un telenotícies mateix a qualsevol pel·lícula, i vaig voler fer fer reflexionar el lector sobre la violència en si, fent una violència com molt clara. Però des de llavors això em vaig adonar que era com un pes, que una cotilla que em posava per tirar cap a una banda. I ara, amb aquesta última mateix, el que vaig fer va ser, partint d'això que us deia, doncs anar escrivint tot el que passa, que encara la puc retocar molt, i un cop l'he arribat al final és quan he dit, de què va aquesta novel·la? Vaig a veure-ho ara. Clar. Un cop escrit, perquè és el que m'he donat amb els anys, que els temes surten sols.
Clar, surten, però quins són aquells recurrents en tu que dius, ostres, acabo de fer-la la meva manera, al meu aire, i acabo veient que sempre acabo parlant de pam, 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 o no?
No. Pariu. Amb aquest m'he adonat que és la culpa, i el pes mort del títol m'acaba adonant que és el pes de la culpa que carreguen els personatges.
Doncs veus, això és la primera vegada per mi, també com a escriptora, que em trobo algú que no tinc uns temes recurrents. Que dius, és que sempre tenim com unes obsessions, no? I bé, és allò que deia, és molt lliure, en aquest sentit no té ni temes recurrents.
Suposo que soc recurrent estil, de coses concretes que la gent pot identificar del que faig, per exemple soc bastant...
De l'humor també, no? L'humor. L'estil negre...
L'humor
no caure en tòpics, també és un...
Ho evito tant com puc.
Tant com pots.
Jo quan llegeixo, ho he arribat a fer de... Ja sé que es fa servir molt i que amb això soc massa...
Purista potser, però no, està molt bé.
O capullo, podríem dir-li, però vull dir, quan veig allò, se li van posar els ulls com dues taronges.
Oh, fatal. O com dos plats.
O com dos plats, però vull dir, són frases fetes, que estan bé, però quan vas a parallar i ja està, em fa la sensació que és allò d'escriure de subjecte, verb i predicat.
Que és massa fàcil, no?
Clar, i jo demano...
Un esforç.
Hi ha moltes novel·les avui dia que passen per les mans de qualsevol, però bueno, a mi em passen professionalment, que estan molt ben escrites, però que t'expliquen històries que ja s'han explicat, que això ens passa a tots. Per tant, la manera d'explicar-ho, jo necessito que m'aporti alguna cosa. N'hi ha que estan molt ben escrites, i no tinc res a dir, que llavors doncs és com funcionen. A mi potser no m'arriba, no em diu prou cosa, però ja està bé. Però sempre m'agraden coses que et portin... un algo més, i és el que jo busco. Un cop jo dic, ja sé què vull dir, el personatge A va fins al punt B, molt bé, ara que ja he descrit això, doncs ara m'ho treballo i és el que faig per explicar-ho d'una manera diferent, que tingui que activi per alguna banda,
un factor sorpresa, que vinculi,
sí, o que transporti cap a una altra banda.
I què és el que t'agrada tant de la novel·la negra? No sé si potser l'ambigüitat del desenllaç, la trama, potser que fins i tot que demostra que tots en un moment donat doncs podem cometre un crim. Què és el que et captiva?
Sí, sobretot el dilluns al matí.
Jo especialment.
Tu i jo no
en segons quina situació en aquest tipus de...
No, podríem...
No, però ja m'entens, no?
Autodefensa i prou, no?
En segons quin moment, el Lluís m'entén.
Bueno, ja... Tirant per aquí hi ha dues coses. Una seria el ganxo que té. Una seria el ganxo que té a la novel·la negra per mi. Perquè per explicar històries que s'han explicat, anem a per això i parles de temes que s'han parlat, ja des dels grecs, que és el que es diu sempre. Però què necessito jo? Que hi hagi alguna cosa, algun conflicte, algun enigma que et vagi arrossegant,
que t'enganxi.
Què ha passat? No? Vull dir, i què passa amb aquest? I alguna coseta que et vagi portant fins al final de la novel·la. I això és el que jo crec que et dona la novel·la negra. I et permet parlar de molts temes i fer crítica social d'una manera... Vull dir, pots parlar de qualsevol cosa igual, però amb aquesta tensió narrativa, que és el que a mi jo necessito com a lector, i llavors escrivint també la poso. No fer aquesta cosa més discursiva, més així, que està molt bé, que ho respecto evidentment, però que no és el que a mi m'interessa, i a mi aquesta banda. I després, que jo com fent la novel·la negra, el que se'm diu, està molt bé, però no és prou... negra ni policíaca, perquè és que no ho són normalment, perquè el que més m'agrada és fer gent normal, més o menys com nosaltres podríem dir, i portar-la a l'extrem, amb dir fins a aquest punt, i què faries tu en aquest cas? Que l'actor s'hi pugui trobar.
Clar, una situació límit, no?
Si és un detectiu privat, si és un narcotraficant, si és no sé què, vale, tu pots mirar, però queden allà. Però si és una persona normal en què la porto a un extrem, en què hagi de decidir delinquir, pot ser robar, però pot ser matar algú, és el que m'agrada, que és quan et planteges això. Hi ha herències col·laterals, que és una de les que més m'ha funcionat. Era basat en un teletip de fa molts anys, que era una dona de 80 llargs, que tenia un pis fantàstic enmig de París, i un advocat que va entrar en contacte amb ella li va dir: li pago una pensió vitalícia i quan vostè mori jo em quedo amb el seu pis, cap problema. Què va passar? Que van passar 20 anys, la dona encara era viva i el tio ja s'havia mort d'un atac de cor abans. Doncs molt agafant aquesta idea ho vaig traslladar a Barcelona, i és per això, perquè llavors aquesta família benestant més o menys de l'advocat, quan es mor ell, per circumstàncies es queden sense diners, i arriba el moment de dir, bueno, hem de matar la vella que té 105 anys per tenir el pis al Passeig de Gràcia i poder sobreviure d'alguna manera, no? I és amb el que m'agrada jugar.
I a més connectes amb sentiments molt humans, no? Que és aquesta cosa que ho diem tots, no? Que tothom és molt maco, però quan hi ha una herència pel mig la gent es torna boja. O sigui, grans veritats sobre l'ésser humà. Vull dir que parles de les coses que he llegit, sempre parles de tu i de mi i de tots nosaltres. Per això és molt interessant com connectes amb el públic.
Perquè és el que dic, acaben sortint els temes que tenen més força, no? Al principi jo els forçava a entrar, m'ho plantejava, i ara m'adono que no, que el que és escric,
també
el que
tens més ofici, no?
Home,
jo crec,
sí.
I també, vulguis o no, fas coses que potser fins i tot operen amb un nivell inconscient,
Clar.
Que abans necessites com molts esquemes i ara ja agafes el cotxe i surts del graig, sí. I circules i sempre arribes al lloc, no?
No sé si és el que toca, això ja s'ha de veure després, però
bueno. És el que pots fer, clar. Sí. I parlàvem també de l'humor, que és un tret molt característic. Creus que ens prenem la vida amb poc humor? Com definis l'humor? Com un signe d'intel·ligència? Com una mirada especial sobre les coses?
Com una actitud vital, potser, més que d'intel·ligència, que també, perquè també a vegades, no vull dir que qui tingui molt un sentit de l'humor és molt intel·ligent, més aviat al contrari, hi ha gent que es justeja, per dir-ho d'alguna manera, i veus que no entén coses, sobretot perquè l'humor també té moltes branques, clar, i molts formats, i moltes capes, i moltes maneres de ser. Però jo l'humor és que això ho aplico amb tot, des de la vida quotidiana, que amb el grup de WhatsApp que treballem a la feina, perquè ara tots treballem des de casa, doncs de tant en quant vaig posant conyes entre mig i algú respon, altres no fan ni cas, però bueno, no em puc evitar, amb tot, des de la vida quotidiana a casa, com escrivint, fins i tot premsa no tant, perquè no em puc estirar tant, amb les d'opinió,
sí. Jo te la noto, sí, jo te llegeixo, sí. I entre línies jo disfruto molt. Deixo amb els teus comentaris, aquells curts, jo ja et pillo, clar. T'han de seguir i entres en el teu univers una mica, és molt divertit. Us ho recomano molt, el punt avui, els destacats d'ell.
Però, en canvi, moltes vegades, avui dia, sembla que linxem, no?, els humoristes. No sé, ara penso, per exemple, en l'últim cas del Dani Mateo, no?, que per fer doncs allò amb la bandera espanyola. Què en penses? Sembla que no, que tenim poc sentit de l'humor, no?, moltes vegades.
O la pell molt prima, perquè els mateixos que l'han linxat per fer la broma aquesta, no?, de mocar-se amb la bandera espanyola, amb un altre, si fos l'estelada, segurament, doncs no haurien vist cap problema o s'haurien posat a riure. Però ja, jo crec que ja no és una qüestió d'humor, sinó de política, i d'això, i de intolerància, intransigència. Vull dir que hi ha moltes coses que trobo que no... Aquest matí també comentaven de l'operació en Triunfo aquest que fan, que també, que s'han queixat perquè han fet cantar un en català. Vull dir, et fan cantar en anglès i que pronuncis bé, però, hosti, poses una cançó de xarango en català i se't tiren al coll. Clar, crec que l'humor té poc a veure aquí, és rebentar el que tens endavant, i amb el clima de tensió política que tenim és molt difícil. Jo sóc dels que crec que es pot riure de tot i que s'ha riure de tot i que desintoxica de tot, des de la malaltia, des de moltes coses, l'amor, l'amor sobretot, vull dir, l'humor negre, per això m'agrada.
De fet, és molt necessari, no? És vital. L'humor, que sigui present, no? En tots els àmbits, quan no podem fer humor, és un signe...
És una forma d'enretirar-te de les coses, no? I necessitem perspectiva. Sí, perquè només te n'enrius d'allò que d'alguna manera no ho tens a tocar, no? Et pots enriure de la senyera de la bandera perquè no la sents com si fos la teva mare. I a més, que és molt diferent enriure-se'n dels símbols que de les persones, també, no? Vull dir, jo no puc fer humor d'ell o de tu vulnerant la meva dignitat, però sí que puc parlar del periodisme. Està fet, no sé, crec que hauríem de distingir, no? El respecte, no? I no sé, és una visió, però estic molt d'acord amb el que diu de la necessitat de l'humor, una necessitat que va amb discursos més elevats, no? Més punyents i més confrontats. Això és molt perillós, també la confrontació no dona espai per l'humor, tampoc.
No.
Suposo que l'humor també et serveix per connectar quan escrius, especialment amb els lectors més joves.
Sí, amb el que citaves abans de Soc un animal o així, per exemple, que està feta a mitges amb el Salvador Massip i il·lustrada pel Sergi Càmera, doncs amb el Massip, que no... Ell està molt acostumat a treballar quatre mans, és molt hiperactiu, amb molta gent, però jo no, i va ser una de les primeres vegades que ho vaig provar i no les tenia totes de com funcionaria, i vam agafar un ritme, com que som bastant pancaires tots dos, de pam pam pam, perquè lluo a Leicester, a Anglaterra, i llavors doncs tot era per correu electrònic. De fet, ens vam fer col·legues per correu electrònic, i ell és cap, ell científic, és investigador del càncer, i llavors és molt cap quadrat amb les coses, amb les estructures, amb no pot ser que el ganxo de la novel·la surti al capítol 7, ha de sortir al 3 i coses d'aquestes, i anava molt bé. I jo sóc el que fa més la banda humorística i més el gag, i a més havia una època que m'ho vaig passar molt bé, va ser amb Jet Lag de l'Estrella de Teatre, doncs m'ho vaig passar molt bé perquè podíem, i a més el que sortia allà, que hi havia coses divertides, és que no us explico les reunions al nivell, perquè vull dir, si les reunions fèiem 15, doncs acabava sortint 8 per pantalla. I això, el sentit aquest del gag i de l'humor, i amb els petits que deies també, perquè és... Jo, com el primer cop que em van proposar de fer un llibre infantil, vaig dir que era la Yolanda Bataller, que ara estava directora al Llull, i vaig dir, és que sóc molt bèstia, jo per fer tant humor com el que sigui per canalla, és que estaré tota l'estona o frenant-me o m'haureu de... No, tu prou. I sí, li vaig anar agafant el gust i l'equilibri del que podia fer o no amb nanos, i també m'ho he passat molt bé i veig que hi ha coses que han funcionat, que els ha fet gràcia.
I a més que és important, no? Perquè parlem moltes vegades de la literatura dels adults o la infantil, les primeres edats, però també la juvenil. És important perquè no hem de perdre, no?, aquells lectors que després continuaran llegint. Moltes vegades ens oblidem d'aquesta franja d'edat.
En aquest cas mateix del Soc un animal, teníem molt clar tots dos que volíem fer aventures, que hi hagués algun petit motiu, diguéssim, de reflexió, que sigui una cosa una mica ecologista o de respecte o així, però molt subtil, i que fos aventures, humor, i que s'ho passessin bé, perquè també la lectura lúdica és el que fomenta una lectura més general, que llavors et permet que puguin agafar un llibre doncs més espès, per dir-ho així, i el puguin llegir bé.
Sí. Has comentat això del guionista de TV3, de Zetlac, molt interessant. Com és que no vas continuar fent guions?
Perquè això va ser tot una carambola d'aquelles que...
Quan algú es fica allà ja no procura no deixar-ho, no?
Sí, no, suposo que... Jo va ser una carambola, perquè he tingut bastanta sort amb coses a la vida, ho valoro així. I va ser que vaig publicar la segona novel·la que us deia, que era Maleït Montjuïc, i va ser una carambola això, que em van portar el programa que feia llavors el Buenafuente, no sé si era La Cosa Nostra o una d'aquests, per Sant Jordi, una setmana abans de Sant Jordi, i érem tota una colla. Llavors jugava el Barça amb el Chelsea una eliminatòria, total, va haver pròrroga, penaltis, no sé què. Jo, que em poso molt nerviós parlant en públic, i estic parlant de l'any 2000, Vull dir que fa molts anys, encara més, m'havia pres una pastilla d'aquestes per anar tranquil·let, però clar, a les 9 de la nit quan sortia de casa per anar cap allà,
clar,
vaig sortir a l'antena a les 2 de la matinada.
Ostres.
Amb tot plegat. I estava d'un relaxat i ens van dir, teniu 2 minuts per parlar de la novel·la. Vaig dir, 2 minuts? No puc explicar res, el miraré de no fer el ridícul i ja està. I perquè érem 7 o 8, que sortíem així en cadena. I llavors doncs, va anar com bé el programa, va bé com un feeling, i això era un dimarts a la nit, perquè l'endemà dimecres em van trucar a la redacció per si volia fer una prova per una sèrie que començarien a fer, que era Moncloa, digue-me, per Telecinco. Jo vaig dir, home, m'encantaria, perquè el tema dels guions també m'ha agradat sempre, però no en sé. Va dir, bueno, tu prova, t'enviaré un parell d'escenes i les dialogues i no sé què. I vaig dir, ah, molt bé. Em vaig comprar, que aquell Sant Jordi va sortir a un llibre de plats bruts,
sí,
dels guions, per veure físicament com s'escrivia, perquè no tenia clar ni això.
Per veure les fils.
Clar. I vaig escriure això i em van agafar. I érem un equip i allà vaig conèixer el Sergi Pompermayer i el David Plana i amb ells es vam fer bastant amics. I quan va acabar aquesta sèrie, que vam fer 13 episodis, al cap de pocs mesos hi va haver l'oportunitat de Jet Lag.
Però no vas continuar, dius.
Vaig entrar, vaig fer bastantes temporades, gairebé fins al final. I què passa? Que això eren sèries de mitja hora.
Sí.
Llavors l'exigència era bastant més assumible, d'alguna manera. I llavors a partir d'aquí ja podria haver entrat a Vent del Pla, per exemple. Però ja era de 50 minuts i això et demana molt més temps. I era el moment de decidir, què faig? Deixo el diari, que sempre ha estat amb l'aigua al coll, però va fent. I l'havien de tancar, però estic parlant de l'any, doncs això potser era el 2002,
sí,
posem.
Sí, sí.
Vull dir, fa 16 anys i encara dura, i encara hi sóc, i això que em fes fora gent, però mira, jo a partir, és que va ser el moment en què vaig decidir, o deixo i em tiro pels guions, i deixo el diari, o em quedo al diari i m'encadeno la cadira i que no em tregui ni amb aigua calenta, que és en el moment en què estic ara. I llavors, clar, i llavors guions, necessitava moltes hores, o no podia fer-ho a mitja jornada, per entendre'ns.
Aquelles decisions de la vida que has de triar. I clar, portes més de 30 anys ja al diari. Explica'ns també...
33 farà el febrer.
Imagina't.
Si arribo.
Encadenat i crucificat ja gairebé.
El tema periodístic, com el veus?
Oh, fatal. A veure, el periodístic és una cosa, el de premsa. De
sí,
fatal,
la premsa escrita.
La premsa ja fa molt, molt temps que estem, ja tot el sector, estem molt malament, perquè no és una qüestió de l'avui, que quan jo vaig entrar fa 33 anys ja era allò de, oh, i durarem 4 dies, i mira, el que ha durat, si no, ara ja són tots, però jo dic, Vanguardia, el País, vull dir, tots els diaris estem bastant fotuts.
Però no tens la sensació que sempre es diu això, igual que la ràdio? Morirà al mitjà i es va mantenint? Potser en una situació precària, però també el context econòmic és el que és.
Això és evident, perquè mira, parlem dels guions, el que es pagava fa 15 anys, el que es paga ara, no té res a veure, els guions de
sèrie,
molt menys, pel que sé, sí. Jo dic, ara no estic prou al cas, però sé que abans estava tot això ben pagat i ara
no. Però això és una cosa general, no?
Per això que deia...
Molt deien el que cobraven i el que cobren i no té res a veure, no?
Clar.
Menys els dentistes, em penso.
I els notaris.
I alguns altres que es van...
Perquè mira, tots, professors, jutges, tothom de vaga, aquests dies, o sigui que...
Sí. I la premsa, doncs això, que estem malament, perquè des de la premsa digital, que la gent a la que li has donat alguna cosa gratis, li has donat o hem aconseguit, perquè tampoc no cal deixar-ho com al marge, ja costa molt que paguis per una informació. Que està bé, perquè ja en Twitter t'arriba moltes coses, has de filtrar molt, perquè hi ha molt de soroll i molta brutícia pel mig. Però la premsa, com pel que hauria de servir, la de paper sobretot, perquè ja no és la informació immediata, la informació la tens això, des de la ràdio, la tele... I les pàgines web és per on t'arriba la informació immediata. Per tant, què has de donar amb un diari? Informació de fons, opinió ben triada, i tot i així doncs costa, vull dir, cada cop es va venent menys i es anirà fent molt petit, perquè en el moment en què això va començar més el tema de pàgines web als Estats Units, clar, eren diaris que tenien molts calés, que tenien flotes de camions per repartir els diaris i teníem molts diners. Llavors el moment en què es va fer això van dir, bueno, això ho donem gratis. No es van plantejar que arribaria un moment en què seria interessant poder-ho cobrar, i ara és molt difícil que es pagui per un servei que s'ha tingut gratis durant tants anys. Bueno, això bàsicament és el problema que veig amb la premsa.
I també amb cultura notes que molta gent s'acosta a tu per autopromocionar-se?
Sí, però és que és com...
Que és com un mitjà de publicitat gratuït.
Sí.
Saps? Jo m'ho he sentit amb mi mateixa. Sí, ja. Que és una sensació que dius, tenen un discurs com molt fet, tenen un producte per vendre...
És que és, ara ho has dit, és quan és producte.
Clar, tens una mica la cosa de dir, bé, quina és la feina, no?, de descobrir la veritable... No hi ha crítica.
És que...
Hi ha algú que digui que aquest llibre és una merda? Que s'atreveixi a dir aquell llibre que ha sortit, que estan venent milers, és una autèntica merda? Ningú diu, no?
A Twitter.
Bueno, però no puc, això no és la idea, no? Hi hauria, hi ha d'haver unes persones com...
Uns crítics, no?
Que són els crítics que haurien de donar-nos orientació. I són com altaveus de les companyies, no? Hi ha un punt, no?, que és complicat tot, no?
L'exemple que puc donar és el de Suplement de Cultura, que és el que vaig estar fent amb el David Castillo, precisament, de cap durant 17 anys.
On és aquest suplement?
Se l'ha encarregat.
És que jo el trobo a faltar molt. I dic aquest mes vindrà, aquest mes vindrà. Jo estic subscrita i em fa molta il·lusió i pensava, alguna cosa deu fallar que no el sé veure i deu estar... existeix ja.
No, des que va sortir La República, el suplement nou...
Pues em sap molt greu, eh?
No hi ha presència. Bueno, només ha quedat un suplement dels que fèiem, que és l'econòmic. Què passa amb
els... No m'interessa, sí.
Yeah. No està bé, per
no
això...
No miro mai, ara hi ha uns pelicanos allà, no sé què hi ha, sí.
Però el Suplement de Cultura, que durant molts anys vam fer i tal, doncs el criteri que aplicàvem era, d'alguna manera, sobretot venia pel David marcat això, però ho vam adoptar tots, era no fer sang, d'alguna manera.
No fer sang,
la cosa més lletja és dir, no parles d'un llibre, si és una merda.
Però calla, tal.
Tret...
Això sí. Estic d'acord.
No,
Això et dic, no en parlàvem.
No, jo tampoc. No. Jo quan alguna cosa m'agrada no en parlo.
De l'únic que fèiem, fotíem canya quan tocava són els premis. Perquè un premi és una cosa diferent. Com que has de parlar d'un premi, si el Sant Jordi d'aquest any és una birria, doncs es diu.
Està molt bé.
I ja està. Però la resta llavors és que era allò, algú que no és gaire conegut, una editorial petita o el que sigui, si han publicat una cosa molt justeta, si a sobre vens tu i racatac, els hi fots...
Ja.
Tampoc era com just llavors... teníem el criteri aquest de
principi... Però tampoc
principi...
aquella lluar sense límit coses que són autèntiques pífies, això també es fa.
Sí, molt. I aquí és on hi ha molt d'amiguisme.
Clar, hi ha molt amiguisme.
Més amiguisme que no pas cosa professional, clar. Ara, com que ja no hi ha el suplement, jo el que faig és informar. Llavors sí que deixo anar molt la meva opinió més cap a favor
entre
que en contra.
Línies, no?
Sí. O més que entre línies a vegades, amb majúscules segons com. Però quan m'entusiasmo en coses que m'agraden especialment i altres, si no, doncs passo més de puntetes.
Mm-hmm.
I això ja és si ha superat una primera tria. Clar, pots comptar que cada dia m'arriben 25 correus de dir, bé, tal autor, tal autora, tal d'això. Molts, jo els passo de llarg perquè ja no forma part dels meus interessos, que no haurien de ser exclusius, però són els que acabo aplicant pel que parlo, no parlo del diari. Per què? Perquè és inviable parlar de tots els llibres, és impossible del tot. I ja estic anant últimament a una entrevista diària, per tant ja no puc assumir més i parlo dels que parlo.
I qui creus que són els mals endèmics de la cultura d'aquest país, com per exemple les capelletes, no n'hi ha de, o creus que és igual aquí que allà?
Sí, no, moltes, però hi ha molta capelleta, el que passa que la capelleta afecta entre capelletes i entre dins de la mateixa capelleta, al públic general no li arriba la capelleta.
No. Però clar, capelletes vol dir que un, aquest ja no me'l puc, aquest ja no vull saber res, aquest ja no vull d'allò perquè és amic de...
Ja no em parla.
Coses molt cutres, eh?
Afecten amb els premis, perquè es donen premis a gent que està formant, que es pot seguir, no tots, però vull dir, ara generalitzo amb els perills que comporta. Les capelletes afecten que llavors li donen el premi a algú. I això sí que el lector de base, jo ho he sentit físicament, això de dir... Aquest, no sé qui és aquest, però bueno, l'hem donat al Sant Jordi, deu estar bé. I penses, o no. Però aquesta confiança que amb la que jugues amb el públic també és un risc, però bueno. A vegades, no? O a vegades un llibre que tu consideres que no val gaire, pues, després és supervenut. Vull dir, 20.000 exemplars i és igual.
Sí, tant.
Perquè un dels problemes que veig més que les capelletes, jo crec, és que es publica massa.
Es publica massa,
sí,
exacte.
Quin pica la boca quan ho dic, però és que és veritat.
No, és que és veritat.
Massa.
Jo també es penso...
S'hauria de vigilar més en la qualitat, no? Que no en la quantitat.
Precisament hauríem de fer necessitat virtut, ja que tenim el que tenim, doncs anem a fer coses que estiguin molt bé, perquè estem competint amb Netflix cada dia, sí. I Hauríem de, quan clar, algú s'acosti un llibre, no pifiar-la, no? Perquè sí, potser...
En un món tan visual, no? Doncs a tenir més cura.
I no pots encertar-ho perquè fa gustos, això és per descomptat, però demanar uns mínims de qualitat i demanar una mica el plus aquest que deia, que llavors jo a vegades desespero perquè veig gent que pensa, és que aquest llibre, que poden estar correctes, però és que no aporta res, no diu res, una història de sempre. I quan trobes, ara últimament m'he trobat gent jove que estan fent coses, la Natàlia Cerezo, que ha tret un llibre, entre la ciutat... Sóc fatal.
Aquell de contes?
Sí.
Que l'ha deixat també el Sergi Pàmies.
Jo primer.
Tu primer.
N'hi ha cap. Sí. No, perquè vaig anar llavors, ràpid, perquè el tenia...
Això necessitem que tu els anys diguin, mirat aquest, fixeu-vos en aquest.
O ara un noi que ha tret Quaderns Crema, que es diu Paul Beckman, que també és una novel·leta molt curteta i tal, i té com una personalitat escrivint que dius... Està molt bé, doncs quan troba gent d'aquesta val la pena moure-ho, però hi ha molts això que no, o que ja no són ni el mínim de correcció en tots els sentits i es publica i van fent...
O
doncs...
com el de les plantes, d'aprendre a parlar amb les plantes, que ha vingut, que jo no en tenia referències d'aquesta autora.
D'en Riols.
Sí, i ha pujat directe, no? Que dius...
Bueno, són fenòmens d'aquells de quan però... funcionen, però ja dius...
Sí, no? Sí.
I quan puges allò al DeLorean, no?, i mires cap enrere al passat i veus, doncs, clar, has fet moltes coses de guionista, escriptor, periodista... Quin és el balanç que fas de la professió i què has après, no?, o què t'ha portat en aquesta vida?
De la professió serà molt lleig, però és la veritat, estic per casualitat, perquè jo, això que us deia, volia dedicar a la música i d'una manera fortuita vaig anar a parar al diari i vaig aconseguir entrar en una època en què encara no demanàvem papers d'alguna manera i vaig començar com d'aprenent, com si fos un grup d'hotel d'alguna manera, vaig començar d'auxiliar de redacció i em faig molt... La visió seria la frase del Groucho Marx, no?, la dic en castellà que em surt més clar, partiendo de la nada he alcanzado las más altas cotas de la miseria. Doncs és com m'hi veig, és allò de dir, partint de un cap a on vaig amb aquella adolescència que això que no està situat per res, i però vas fent pas i vas aprofitant les oportunitats, els cops de sort que insisteixo que he anat tenint, i on arribo, doncs, bueno, una certa satisfacció, però no gaire cofoia, vull dir, també m'he fotut castanyes i això, bueno, doncs et posa a lloc.
I amb aquestes castanyes que t'has fotut, com tots, a la vida, què has après? O sigui, ara, no?, en aquest punt de la vida, què demanes?
Pel futur diria seguir com estic. I el que he après és a no enfilar-te molt ràpid, que és el que a vegades les circumstàncies t'ho permeten, sinó anar més com un pas a pas i ser molt conscient d'això. Més per la banda d'escriure novel·les, per exemple, sí que he fet bastanta muntanya russa, d'això del principi. La primera novel·la, doncs, van portar l'Espugnic, que llavors era un programa realment que
boníssim.
Doncs, una entrevista de quart d'hora, i de cop era com una estrella del rock, em sentia, de fet. I després vas veient això, que la quarta novel·la ja ningú sap res i et posa a lloc, i moltes altres coses, vaja. Vull dir que aquests altibaixos, aquestes coses, et situen de dir... no sé, per sort no he guanyat mai cap premi, per exemple, me n'he presentat alguns, també us ho dic, però al final penso, és que potser m'ha anat bé, perquè...
Per ser més lliure, com deies al principi.
I per si el primer... La tercera novel·la, arribo a guanyar un premi d'aquests una miqueta sonats, potser, segur que ara no estaria on estaré, perquè m'hauria...
M'hauria
crescut massa i m'hauria costat escoltar molt més. Jo l'escolto, jo el 50% m'hauria costat molt més
veure la que t'envolta.
Sí, i baixar del burro. I a l'haver estat tants anys remenant llibres i tot, doncs és el que veus. És que...
El que a mi em sembla molt bona notícia d'avui que hem descobert és que aviat tindrem un nou llibre d'ell.
Oh, aviat no, eh?
I bé, que estàs allà, que la gran timera...
Sí.
Ai, com és que has deixat d'escriure?
Doncs ha tornat a escriure.
I avui podem dir que tindrem aviat un nou llibre d'ell. Gràcies, de veritat.
Un plaer, Lluís, que vagi molt bé. Gràcies. I seguirem ben atents a aquest llibre, eh? Com evoluciona, i ja el convidarem de nou.
No sabem títol, oi?
Pes mort.
Sí,
pes mort.
Ai, sí, pes mort. Pes mort.
Perdó.
Per una vegada que tinc el títol.
Ara he tingut un lap.
I molt ben encertat. Que vagi molt bé. Molt bon dia a tots dos.
Gràcies.